comença Camps Magnètics, un programa de Ràdio 90 que parla de la relació entre la música, la ciència i la ciència-ficció. Camps Magnètics, 30 minuts on la música i la paraula es donen la mà a través dels 101.4 de la FM, amb guió de Josep Cuellar i locució d'Eva Ruiz.
There before him, a glittering toy no star child could resist, floated the planet Earth with all its peoples. He had returned in time. Down there on that crowded globe, the alarms would be flashing across the radar screens. The great tracking telescopes would be searching the skies. And history, as men knew it, would be drawing to a close. 1,000 miles below, he became aware that a slumbering cargo of death had awoken and was stirring sluggishly in its orbit. The feeble energies it contained were no possible menace to him, but he preferred a cleaner sky. He put forth his will, and the circling megatons flowered in a silent detonation that brought a brief false dawn to half a sleeping globe. Then he waited, marshalling his thoughts and brooding over his still untested powers. For though he was master of the world, he was not quite sure what to do next. But he would think of something.
Amb Arthur C. Clarke llegint l'últim capítol de la novel·la que el va fer famós, 2001, Odissea de l'Espai, trencàvem el mes de març de l'any passat el programa número 16 de Camps Magnètics dedicat a ell. I amb el mateix fragment hem començat aquest programa número 26, el primer del nou any 2021. Encara amb la ressaca de les festes de Nadal i Cap d'Any, el programa d'avui serà més lleuger. I tot i que 2001 tornarà a ser el protagonista, ho farem apropant-nos a alguns detalls d'aquesta obra immortal de la literatura i el cinema, sense defugir-ne la vessant, diríem, més anecdòtica, més curiosa, de curiositats.
Greatest enthusiasm and confidence in the mission. And I want to help you. Dave. Stop. Stop, will you?
Aquesta és una de les escenes més famoses de 2001, quan el superordinador HAL 9000 dona mostres d'haver-se tornat boig i els dos passatgers de la nau Discovery decideixen desconnectar-lo. Però és diferent la manera, la forma que tenen Kubrick i Clarke de plantejar el clímax que es produeix després que HAL hagi assassinat a Poole, un dels membres de l'expedició, i Bowman, l'altre, es quedi sol a la nau amb l'ordinador. A la novel·la, Clarke localitza tots els fets a l'interior de la nau. Un cop mort Poole, HAL, amb l'objectiu de fer fracassar la missió, obre les portes provocant una terrible descompressió. Bowman ha de fer front a una situació desesperada, sense oxigen, sense llum, amb un huracà que bufa dins la nau, fins a arribar a la cambra on hi ha el cervell del primer assassí cibernètic de la història i aconseguir així de desactivar-lo, Llavors ve aquesta escena antològica que estem sentint. Kubrick, el director de la pel·lícula, enfoca aquesta situació d'una altra manera. Quan veu que el seu amic ha sortit disparat cap a l'espai, Bowman surt a rescatar-lo, però sense èxit. Quan torna a la nau, Hal no el deixa entrar i es veu obligat a accedir-hi per una escotilla d'emergència. Després desconnecta l'ordinador en una de les escenes més impressionants de la pel·lícula, que és justament aquesta que sentíem. Però aquí hi ha una anècdota que no ho és tant. Quan desconnecten Hal, aquest fa esment de la seva data de naixement, entre cometes, això de naixement. A la novel·la de Clark, és el 12 de gener de 1997. A la pel·lícula de Kubrick és 5 anys abans, el 12 de gener de 1992. Per què? Bé, doncs, el director americà va canviar la data perquè volia dramatitzar els fets. Desconnectar, matar, entre cometes també, un ordinador de 9 anys li semblava més cruel i més tràgic que fer-ho un de 4 anys. Però Clark tenia raó, perquè com molt bé sabem ara, un ordinador de 9 anys avui dia es considera vell i, per tant, difícilment podia convertir-se en el cervell d'una missió tan transcendental com la que ens relata 2001, Odissea de l'Espai. Hi ha més curiositats sobre el superordinador HAL 9000 i l'UNES, ja les van comentar en el capítol 13 dedicat precisament als ordinadors. Sens dubte, l'última part de 2001 és una de les més fascinants, sorprenents i misterioses d'aquesta gran obra de la ciència-ficció del segle XX. David Bowman acaba la seva missió i entra en contacte amb el monòlit situat a l'òrbita de Saturn, o de Júpiter, en el cas de la pel·lícula, transformant-se en un nou ésser, una nova etapa en el procés d'evolució de la humanitat. És el nen estel·lar. Però abans d'arribar a aquest desenllaç final, Bowman viurà una experiència increïble, un viatge al·lucinant a través de l'espai i el temps, un recorregut fantàstic per planetes i estrelles situats en els llocs més allunyats de la galàxia. A nivell tècnic, aquesta va ser una de les parts més complicades a l'hora de fer la pel·lícula. Va ser el gran moment dels efectes especials. De fet, 2001 només va aconseguir un Oscar justament pels efectes especials. En aquest apartat hi van participar 5 tècnics, 5, comptant el propi Kubrick, director de la pel·lícula, i es van passar gairebé un any per completar tots els efectes visuals. Però el responsable únic d'aquesta part final amb el viatge al·lucinant és David Bowman, el viatge de David Bowman va ser Douglas Trumbull. La idea de Douglas Trumbull va era crear una sensació de caiguda molt accelerada per una mena de corredor d'amplada infinita entre parets adornades en dibuixos de llum. Es es volia crear un efecte que provoqués més mareig que qualsevol muntanya russa, i a fe que ho van aconseguir. Veure aquests minuts finals de 2001 es va convertir en una experiència psicodèlica, al·lucinògena. Fins al punt que s'explica que quan arribava aquest moment de la pel·lícula, la gent s'acostava a les primeres fileres de la sala per obtenir així un efecte encara més accentuat del vertigen que provocaven les imatges. El que està clar és que la mateixa companyia productora del film, Metro-Goldwyn-Mayer, animava a viure aquestes sensacions al·lucinants, i de fet van sortir inclús anuncis que presentaven 2001 com el trip definitiu. Recordem que era l'any 1968, en plena efervescència del moviment hippie. Per aconseguir tots aquests efectes, Trumbull, la veritat és que va suar tinta. Així ho explicava ell mateix.
The diamond shapes floating in this weird kind of almost liquidy landscape were taking 35 millimeter prints of the Stargate sequence and projecting them onto little triangle-shaped facets of these diamond-shaped tetrahedrons. So each of those little, each facet of the tetrahedron is actually a movie being projected onto a white plastic tetrahedron. So it would be one pass, camera gets wound back, the projector gets moved to the other side, another exposure, on and on and on, over multiple tetrahedrons, and it just took hours and hours and days of photography to transpose those movies onto all those facets.
Magnètics.
Grans tècnics pels efectes especials com Douglas Trumbull i bons assessors científics, una de les raons segur de l'èxit de 2001. Sí, perquè Stanley Kubrick va aconseguir que Louis Leakey, un dels grans paleontòlegs del segle XX, els donés un cop de mà i els ajudés a donar realisme a les imatges del principi de la pel·lícula, aquelles que ens remunten a la prehistòria de la tribu de Mirallona. Sobre el planeta hi havia un nou animal que s'estenia lentament des del bressol africà. Encara era tan rar que un cens fet amb pressa el podria haver passat per alt entre els molts milions de criatures que vagaven per la terra i el mar. No hi havia cap prova encara que prosperaria o fins i tot que arribaria a sobreviure. En aquest món on tantes bèsties més grans havien desaparegut, el seu destí encara oscil·lava a la balança. En els 100.000 anys des que els cristalls havien baixat sobre Àfrica, els homes simi no havien inventat res, però havien començat a canviar i havien desenvolupat capacitats que no posseïa cap altre animal. Les seves masses d'os havien augmentat l'abast i havien multiplicat la força. Els homes simi ja no estaven indefensos davant els depredadors amb els quals havien de competir. Els carnívors més petits els podien allunyar de les seves pròpies caceres, i els més grossos, com a mínim, els podien desanimar i de vegades els podien fer fugir. Si per viatjar al passat Kubrick i Clark van comptar amb l'assessorament de Louis Leakey, per viatjar a la Lluna van contractar Frederick Orway, un astrofísic amic de Clark. Una de les coses que més han sorprès precisament els estudiosos de 2001, Odissea de l'Espai, és la gran semblança que hi ha entre la imatge que donen a la novel·la i sobretot a la pel·lícula els paisatges de la Lluna i la realitat que després han trobat els astronautes que han trepitjat el nostre satèl·lit. Fins al punt que algú ha dit que encara avui dia veure 2001 és el més semblant que hi ha a haver anat a la Lluna sense sortir de casa. Clark i Kubrick sabien que en no massa temps l'home arribaria a la Lluna i calia evitar com fos que només d'estrenar-se la pel·lícula i de publicar-se la novel·la ja quedessin desfasades. Per això van decidir assessorar-se a fons. I Orway, Frederick Orway, va treballar a consciència. Va fer consultes sobre els detalls de la superfície lunar amb científics de l'antiga Unió Soviètica i, fins i tot, va poder estudiar fotografies de la missió Lluna 9. També va consultar fotos molt precises fetes amb telescopi per científics de la Universitat de Manchester. Els resultats són escenes tan fantàstiques com la dels paisatges lunars il·luminats per la llum de la Terra que ens ofereix la pel·lícula. Perfeccionista com era ell, Kubrick va revisar el guió i els diàlegs de la pel·lícula en infinitat d'ocasions, de manera que, molt probablement, amb el material descartat, se'n podria fer una segona pel·lícula. Un dels fragments descartats i que s'ha recuperat després té lloc precisament a la Lluna, quan baixen a observar el misteriós monòlit i es produeix un diàleg de ràdio, a través de la ràdio, entre un dels protagonistes, Heywood Floyd, i dos homes més. Aquest és el fragment inèdit d'aquesta part de la pel·lícula que no s'ha vist.
Any ideas about the color? Well, not really. At first glance, black would suggest something sun-powered, but then why would anyone deliberately bury a sun-powered device? Has it been exposed to any sun before now? I don't think it has, but I'd like to check that. Simpson, what's the log on that? The first surface was exposed at 0843 on 12th April. Let me see, that would have been 45 minutes after the lunar sunset. I see here that special lighting equipment had to be brought up before any further work could be done. And so this is the first sun it's had in 4 million years.
Sí, efectivament, aquests eren els primers raigs de sol que rebia el monòlit en 4 milions d'anys. Thank you. altre gran escenari 2001 a part de la Lluna és Júpiter, a la novel·la Saturn, per cert. Per què es va canviar Saturn per Júpiter? Doncs per una simple raó tècnica, els encarregats de la part artística de la pel·lícula no van trobar la forma de reflexar adequadament els anells de Saturn i van optar per la solució més fàcil, canviar de planeta. Però tornem a Júpiter. Júpiter apareix immediatament després de començar la tercera i darrera part del film. Si ens hi fixem en aquestes imatges, observarem les diferents llunes d'aquest planeta gegant i també la gran taca roja, tot amb el color rogenc típic d'aquest món distant i fred. A més de la visió artística, la pel·lícula és un retrat fidel de la realitat que es veia en aquells moments des dels telescopis de la Terra. I encara avui són unes imatges molt verídiques. Tot i que, sens dubte, l'arribada de les sondes Voyager i Galileu han fet augmentar moltíssim els coneixements astronòmics de Júpiter i dels seus satèl·lits en els últims anys. Un joc interessant podria ser aquest, comparar les imatges de Júpiter que ens ofereix 2001 amb les reals que ens han presentat aquestes dues sondes Voyager i Galileu. De fet, això tampoc és molt difícil. Quan es va rodar 2010 Odissea 2, l'any 1984, que seria com una mena de segona part de 2001, el director de la pel·lícula Peter Hyams va fer servir directament imatges de la sonda Voyager per reflexar el sistema de Júpiter. Comparem-les. Comparem-les igual preferim les de la ficció. Tenia moltes coses en què ocupar el seu temps, encara que no fes res més que seure i llegir. Quan es cansés dels informes oficials i els memoràndums i les actes, podria connectar la pantalla de notícies de 30x40 al circuit d'informació de la nau i repassar la major part dels informes de la Terra. Conjuraria els principals diaris electrònics de la Terra d'un en un. Se sabia de memòria els codis dels més importants i no tenia cap necessitat de consultar la llista que hi havia al darrere de la pantalla. Connectant la memòria resident de la unitat de la pantalla, podria retenir la primera pàgina mentre repassava ràpidament els titulars i anotava els temes que li interessaven. Què us en sembla d'això? D'això que llegim a 2001? Doncs senzillament que Arthur C. Clarke, l'autor de la novel·la, va inventar Internet molt abans que existís. Encara més sorprenent és el fet que va preveure com seria un món connectat a la xarxa i per això deia unes línies més avall, posant el pensament en boca del protagonista, Heywood Floyd. Hi havia una altra idea que sovint apareixia quan repassaven aquells titulars electrònics. Com més meravellosos eren els mitjans de comunicació, més trivials, vergonyosos i depriments semblava que en fossin els continguts. Accidents, crims, catàstrofes naturals i ocasionades per l'home, amenaces de conflicte, editorials pessimistes, semblava que aquestes coses encara fossin el tema principal dels milions de paraules que es llançaven a l'èter.
Sunshine,
món, el món de les telecomunicacions, és molt present a 2001 perquè Stanley Kubrick i Arthur Clarke tenien molt clar que volien fer una obra que no quedés desfasada al cap d'uns anys i eren molt conscients que les telecomunicacions formaven part essencial del futur. De tota manera, si la pel·lícula i la novel·la es fessin avui, segur que hi haurien moltes coses diferents. Hi haurien afegit moltes coses, perquè justament la gran revolució de les telecomunicacions s'ha produït en els darrers 40 anys, després de la pel·lícula. Agafem una escena de 2001. El protagonista, Haywood Floyd, es troba en una estació espacial i entra en una cabina per comunicar-se amb la seva filla, que és a la Terra. Per cert, anècdota, la nena que apareix a la pel·lícula és la filla del mateix Kubrick. Floyd es comunica amb la seva filla en veu i imatge, i el preu de la trucada és només d'un dòlar i 70 centaus. Això podria semblar un error de càlcul del director, però com han indicat alguns experts, probablement Kubrick la va encertar de ple. La gran expansió de les telecomunicacions afavoreix l'abaratiment dels preus, i aquesta sembla que és una tendència que anirà més. En canvi, la pel·lícula i la novel·la no van preveure la telefonia mòbil, que ha viscut un autèntic boom aquests últims anys. El protagonista parla a través d'una cabina, però avui dia segur que ho faria amb un ordinador portàtil en càmera o bé amb un telèfon mòbil, i en qualsevol cas sense cables.
Escolta Ràdio 90 al teu dispositiu mòbil? Doncs ara és el moment. Connecta't a la nostra web a través d'r90.org o baixa't l'aplicació de Ràdio 90 des de la botiga de Google. Trobaràs tota la informació, podràs escoltar la ràdio en directe i tenir un accés fàcil i ràpid a tots els nostres programes realitzats els últims 10 anys. Més de 4.000 hores de ràdio en podcast fetes amb sentiment i passió per compartir-les amb tu. A l'avantguarda ens hi trobaràs sempre. Ràdio 90, la ràdio resistència des de la Garrotxa.
Camps magnètics.
i per acabar de política, de la visió que sobre la política i la societat del segle XXI ens ofereix 2001. Recordem que aquesta obra de ciència-ficció va veure la llum l'any 1968 i el 1968 el món seguia clarament dividit en dos blocs, el soviètic comunista i l'occidental capitalista. Era el famós teló d'acer, la Guerra Freda, una situació que s'havia iniciat l'any 1945 amb el final de la Segona Guerra Mundial i que per la majoria semblava inamovible, definitiva. Molt pocs artistes, pensadors o intel·lectuals defensaven que aquesta situació es pogués modificar i, d'alguna manera, Kubrick i Clark, els autors de 2001, van ser un d'ells. A la novel·la, Clark sembla deixar molt clar que la Guerra Freda és cosa del passat i que la col·laboració entre els dos blocs és possible. Això encara ell ho va aprofundir més en la novel·la 2010, Odissea 2, com si diguéssim la continuació de 2001, on soviètics i americans participen en una expedició conjunta a Júpiter. El que 2001 només era pràcticament una encaixada de mans i bones paraules, a 2010 es converteix en autèntica cooperació a l'espai. I encara faltaven 7 anys per la caiguda del mur de Berlín. Clark ni Kubrick van ser capaços d'imaginar és que la pròpia Unió Soviètica desapareixeria del mapa. Van creure possible la fi de la Guerra Freda i una col·laboració entre les dues superpotències, però mai van pensar que una d'elles deixés d'existir. I, de fet, els astronautes russos que apareixen en aquelles dues obres segueixen sent ciutadans de la Unió Soviètica. Ni la millor ciència-ficció va ser capaç de preveure un canvi com aquest. Tampoc no van encertar Kubrick i Clark va ser en el paper que tindria la dona en el segle XXI, almenys en allò que fa referència a l'exploració de l'espai. Hi ha un fet clar, a 2001, Odissea de l'espai, tots els personatges són homes. Fins i tot la computadora HAL 9000 té veu masculina. Les dones que apareixen a la pel·lícula i també a la novel·la només fan feines, podríem dir, subalternes, com ara hostesses o recepcionistes. I això que aquell any, 1968, ja hi havia hagut alguna dona astronauta, o almenys una, la russa Valentina Tereshkova, que l'any 1963 havia fet un viatge a l'espai. A la pel·lícula apareixen tres doctores russes, però tenen un paper absolutament secundari. I la realitat d'avui dia ha desmentit tot això. Actualment, les tripulacions són mixtes i cada cop hi ha més presència femenina en el món de l'espai. En qualsevol cas, el que sí que podem dir és que de ben segur que si Clark i Kubrick haguessin creat 2001 30 anys més tard, la nau Discovery no hauria estat un món exclusivament masculí. De l'espai, inesgotable, tants anys després. Deixem, doncs, que el punt i final el posi el propi director, Stanley Kubrick.
I can say a lot of things about what it should be. You know, it should be an interesting story. To offer possibilities for cinematic beauty in terms of photography and editing and in the end, truthful and honest in dealing with the thematic material. Historical films offer possibilities of doing the sort of things that movies do better than anything else, recreating atmosphere, just as futuristic films do. Description is the most boring thing in a novel, whereas in a movie, what you put on the screen is a great effort to the making or makers of the film. I suppose I would always be attracted to something which offered interesting visual possibilities.